Cabaret Elèctric amb Txell Bonet.
Doncs avui un d'aquells dies especials en el que el Daniel Fernández no ens ve amb una pila de llibres per fer recomanacions, tot i que veig que en portes alguns, sinó que ens portes un llibre amb carn i ossos, és a dir, la seva autora en aquest cas, la Clara Tanits, que ens el vas destacar, el llibre, sí. Vas portar-lo aquí al cabaret al Barcelona.
Al Barcelona ens va agradar molt i vam decidir buscar-la per parlar amb ella.
Doncs ens posem en situació. I a més a més, tot allò que el Daniel Fernández toca ho converteix en or, perquè tenim una notícia d'actualitat relacionada amb la Clara Tanit que no sabíem en el dia en què vam presentar el seu treball publicat per Estiberri.
Exacte, jo sempre he dit que m'ho imaginava una mica, li vaig dir amb ella també quan ens vam posar en contacte, però és una de dels nominats del Premi del Saló del Còmic en la categoria de autora revelació en aquest cas.
La felicitem
molt. T'has sorprès? Estàs contenta?
La veritat és que molt m'ha sorprès, estic molt, molt contenta.
El Wassalon és un còmic que és, jo el recomano molt, a més és molt original, molt fresc, i té una peculiaritat que el protagonisme el té una rentadora. Això com arribes a decidir que una rentadora...
La veritat és que quan m'ho pregunten... Un moment.
Sí, sí.
Em posa nerviós, això.
No, és que sol passar que quan els convidats s'escolten la pròpia veu, doncs no queda clar. Per què una rentadora?
Doncs jo vaig estar una època bastant parada, que no dibuixava, i quan no em vaig tornar a enganxar vaig rescatar personatges que tenien una llibreta. I un personatge que tenia era una rentadora amb ulls. I era simpàtic i vaig començar a tirar per aquí, però en principi no, ni tenia cap sentit que fos una rentadora, ni, i era, bueno, experimentar. De fet, no sé si ho sabeu, però vaig començar a dibuixar, és la primera vegada que dibuixava el còmic, i vaig començar pel projecte final de la Massana. I la meva intenció era investigar, aviam què surt, no? Aviam com sóc capaç d'explicar coses i anar fent històries curtes i aviam què passa.
Diu que va buscar en dibuixos anteriors, però com que havia viscut una època a Flandes, jo me l'imaginava anant a fer la rentadora,
sí,
i allò veient les rentadores, i potser es va inspirar de les hores mortes en què anava a rentar la roba i potser dibuixava rentadores,
fet,
no sé.
D'aquí ve el nom, de Wassalon, perquè quan vaig començar no tenia nom la rentadora. I quan, bueno, van agafant més forma el projecte, es va convertir en una història més llarga i tal, doncs havia de posar un nom, i va ser ben bé això d'estar allà rentant la roba, i el Wassalon sona bé, no? És maco.
Clar, això no se m'havia acudit, clar.
Un saló de neteja, no?
Sí, no, això sí, però clar, que quan ella anava a rentar la roba, i de fet estava fent un còmic sobre una rentadora. A mi una altra cosa que m'agrada molt de la Wassalon és que és una rentadora rebel, que no vol ser i gens conformista, ella no vol aquesta vida. Això, tu t'identifiques amb això de no voler...
Jo crec que en el fons és com un adolescent que inadaptat, no? Una mica aquesta sensació d'incomprès, no ets ni un nen ni un adult. Crec que significa... Bueno, sí que em vaig inspirar una mica en això, i que és que no té infància, no sé.
Teníem aquí apuntat que una de les cançons favorites de la Wassalon és una cançó de la Janet, que és el Por qué te vas.
Ara la sentirem.
Ara la sentirem.
Un café à monde trop petit pour tes idées, pour la petite tête.
sur l'infini. Tu es prisonnière de ta maison, de tes parents.
A més, l'hem trobat amb la versió francesa, eh? Aquest Por qué te vas. És una de les cançons preferides de la rentadora.
De la rentadora, no.
Sí,
no,
perquè té aquest punt una mica kitsch, no?
Sí, és una mica cursi.
Al còmic també hi ha altres personatges que m'agraden molt. Un és el conill Yannick, l'altre és el Monstri, i després hi ha el pingüí, que és fill de l'innombrable. Ja sabem qui és l'innombrable o és només l'innombrable?
No ho sabrem mai.
No ho sabrem mai. Després hi ha una altra cosa que m'agrada molt del còmic, és que té moments que són molt, molt tendres i alhora té moments que tenen molta malícia, no? I aquest contrast està molt bé. De fet, una cosa que m'agrada molt és la idea de la mare del conill ànec, que com ella és un ànec i ell i el pare és un conill, es posa un pic... és una conill femella, es posa un pic per semblar una família normal. Això és una cosa molt...
Sí, m'agradava, no sé, m'agrada pensar com... cada personatge d'on ve, que siguin una mica traumats de la vida, no? De saber què els ha passat abans o de quina família venen, aquestes coses. És xulo sempre pensar en un personatge i inventar-te tot el que pot tenir a sobre.
I el de la vida sexual de les baboses? Com, jo no ho sabia, eh?
Això...
Tot, el llibre hi ha tot un paràgraf que ho explica molt
bé.
I és molt maco, a més.
Sí, perquè a mi em fan molt fàstic els llimacs. I una vegada, pues, això, una amiga em va dir, doncs t'has d'ensenyar un vídeo i ja veuràs que xulo. I em va semblar molt, molt curiós. I la moraleja, no?, del final, de que es troben en un arbre i quan, bueno, fan l'acte sexual aquest, que acaba sent com una flor i com a imatge superpreciós i de dos animals tan lletjos en surt una cosa tan bonica. I al final, quan acaben, un cau així, plop, i l'altre es queda dalt de l'arbre. Em sembla una metàfora tan xula de les relacions en general, perquè...
Deia que havia començat aquest projecte a la Massana, experimentant amb, on la duria amb ella el còmic, i no sé, al final va ser capaç de poder explicar qualsevol tipus de història a través del llenguatge del còmic, fins i tot passar aquest documental que vas veure en versió còmic, no? I fer, bueno, crear un personatge de còmic que és una babosa. Suposo que és part del que vas arribar a fer, però què és el que vas acabar descobrint,
sí,
amb tot això?
I jo crec que es nota bastant que també intentava canviar una mica l'acabat, la manera d'explicar les coses, després trencava la vinyeta, hi ha coses que són més quadrades, no? Vull dir, cada història que pensava era, va, la faig una mica diferent.
Hem escoltat la Janet primer i ara Ratatat.
Sí, que quan vam parlar amb la Clara Tanit, li vam preguntar quina música sentia dibuixant el Guasalón, i un dels temes que va destacar més és el Ratatat.
Doncs sí, va ser una música que em posava molt en situació, no? Que, bueno, i em creava aquest ritme de no parar, però no estressar-me. I no sé, encara ara quan... Hi ha temes que els escolto i em traslladen directament a Bèlgica, que és on vaig fer el gruix dens del còmic, diguéssim. I estic allà, a aquella habitació, no sé, tota una atmosfera super solitària, però molt tranquil·la.
Vas començar-ho a Barcelona, o vas acabar a Barcelona, però ho vas estar fent a Bèlgica?
Sí, jo vaig anar a Bèlgica per fer el projecte final, I a part estava fent classe allà en una escola a Sant Lucas molt bona, a Ghent, estava.
D'il·lustració?
Sí. Però llavors quan vaig arribar hi va haver uns mesos que no hi havia classe i em vaig dedicar plenament al còmic.
No sé si perquè ho va fer a Bèlgica a vegades trobes fragments en anglès, que suposo que és amb la llengua amb la que t'expressaves més.
Clar, jo vaig arribar allà, evidentment parlava un anglès de pacotilla i allà vaig aprendre anglès, que ara l'he oblidat, també. Però... em feia molta gràcia escriure en anglès. I de fet, el Monstri, que és el personatge que parla en anglès, m'agradava que, pues això, que parlés en anglès. I ja el vaig inventar aquí, diguéssim, i ja des d'aquí parlava en anglès. I ell va anar aprenent anglès com jo.
Amb trossos en anglès, trossos en català i en castellà. És un...
sí,
una barreja.
I estic molt contenta també que m'hagin respectat els d'Estiberri, perquè és una mica problemàtic, no? Potser treure un àlbum així en diferents idiomes, en principi hauria de ser només en castellà. I de fet per això l'últim que vaig fer dels Slacks, que és tot en anglès, em van dir, ostres, aquí pues, al final podríem posar una traducció, no?, per la gent que no sàpiga anglès. I vaig dir, no, traducció al final res. Aquí ho farem. Si haig de repetir la història, la repeteixo, però la versió castellana. I n'estic bastant contenta, no?, perquè al final no va quedar malament.
L'edició d'Estiberri és molt, molt maca. Com va arribar això de que un projecte de còmic s'acabi convertint en un àlbum? No és molt habitual.
No, és xiripa, en el meu cas. La veritat, jo, si conec el còmic és perquè anava a classe a la Massana amb l'Alberto Vázquez i la Lola, i va coincidir que quan vaig entregar el projecte era el Saló del Còmic, però jo no hi podia anar perquè tornava a Bèlgica. I llavors l'Alberto em va dir, no, jo te'l mouré, bueno, que deixa-me'l i l'intentaré ensenyar a la gent, aviam si estan interessats. I al cap d'uns mesos, quan tornava a estar a Bèlgica, em van trucar d'Estiberri.
De fet, el còmic de l'Alberto Vázquez l'hem recomanat al Cavall Elèctric.
Sí, l'hem portat perquè, de fet, és un autor que sé que a la Clara Tanit li agrada molt. Mm-hmm. De fet, em sembla que us coneixeu. Mm-hmm. I, bueno, si us coneixeu, si és ell qui sí. va fer el contacte. L'Evangelio de Judas, no? Tu també el recomanes.
El recomano molt.
No només aquest, sinó un altre de los
psiconautes.
Sembla que també va guanyar algun premi al Saló del Còmic de l'any passat, potser?
El vam entrevistar i estava nominat a millor autor revelació i no sé si alguna nominació més.
Millor dibuix.
Sé, no, i aquest any té 4 o 5 nominacions a l'Alberto Vázquez.
De fet, ara hem anomenat l'Alberto Vázquez i la Lola. Lola, què més?
Lola Lorente,
com a companys de viatge i d'escola. En tota l'entrevista no hem dit que es tracta d'una dona i jove, perquè evidentment intentem normalitzar la creació. Aquests que han vingut abans, el Guisante Mágico, eren homes i joves, i tampoc ho diem com una cosa excepcional. Però potser alguna autora que la Clara Tanit ens vol recomanar, que la influència també ella, o no? No ho sé.
Autora femenina
de còmic o si no, autors en general, a part dels teus companys.
No, mira, femenina, l'últim llibre així que una noia que m'agrada molt, una noia que es diu Dominique Oblet, que no està editat a Espanya.
No, ho conec.
I m'agrada moltíssim, és de les coses que més m'han entusiasmat.
Doncs nosaltres a la nostra pàgina web picatfm.cat hem posat un enllaç al blog de la Clara Tanit perquè els oients puguin veure...
Sí, va penjant il·lustracions dels nous projectes en els quals està treballant. I, de fet, té una presentació, presenteu un fanzine el proper dijous.
Aquest dijous, de fet, és un fanzine que vam començar amb les amigues de la Massana i vam fer el número 0 farà un parell d'anys, i clar, al cap d'un parell d'anys ja potser era hora de treure el número 1, i ara hem fet el número 1. Ja no som només noies, ja ens hem obert.
I és el fanzine que es diu Lunets.
Lunets.
Es diu Lunets.
I la presentació és al bar Triviani, al carrer Escorial 173, al cantó del metre Joanic, a partir de les 8 del vespre.
Molt bé, doncs aquesta cita, si voleu conèixer la Clara Tanit, si teniu el còmic i el porteu, segur que us el signarà. I
encantada.
Si no, doncs ho feu amb el fanzine. Doncs Clara Tanit, moltíssimes gràcies. Que hi hagi molta sort amb aquesta convocatòria del Saló del Còmic. Esperem que guanyis aquest premi a Autor Revelació. Estaríem molt contents que fos així.
Està nominada i al costat de qui estigui ja és un...
Bueno, creuem els dits. Nosaltres creuem els dits. I el Daniel Fernández, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve. Que vagi bé.